declaració li va...
buscar una altra feina, efectivament, informar-les, buscar una sortida, bueno, que no vinguin aquí enganyades, amb xantatges...
Clar, Rafa, vols afegir alguna cosa més abans de convidar-vos?
Em costa pensar que la finalitat última, diguéssim, sigui l'abolició de la prostitució, quan no s'aboleix la prostitució i no es busca una sortida en aquestes... Vull dir, em costa veure com és possible acabar amb la prostitució prohibint només els prostíbuls, no, clar, i deixant aquestes noies al carrer.
Això no té sentit, clar.
No, bé, doncs clar, aleshores no entenc per què no...
No pots començar pels prostíbuls, no has de començar per un altre lloc.
No entenc doncs per què...
En això esteu tots d'acord, em sembla. Clar, mira, com a conclusió d'aquest tema i per acabar la tertúlia...
I sobretot perquè no es busca prèviament una sortida en aquestes noies. Què passarà amb aquestes noies?
Estem d'acord? Tots.
Laura Aznar, Josep Silva, Maria Vila, Rafa Garrido, gràcies. Un dijous més per acompanyar-nos i esperem que no passi tant fins al següent. Crec que el dijous que ve no hi ha res estrany, per tant, dijous que ve us espero aquí. Val?
Fantàstic.
Vinga, va, que vagi bé, la setmana que ve. Les 10 i un minut. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que el CNI va espiar Pere Aragonès perquè el consideraven el líder dels CDRs. Us ho ha avançat RAC1. Els serveis d'intel·ligència espanyols van infectar-li el telèfon amb Pegasus perquè sospitaven que ell era qui comandava totes les accions dels comitès de defensa de la República. Aquesta és l'argumentació que donarà l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, demà al matí davant del jutge de Barcelona que investiga el cas. Una argumentació que es troba als documents desclassificats que la Moncloa ha entregat en les últimes hores al magistrat. Recordem que en aquell moment, entre el 2019 i el 2020, Aragonès era el vicepresident de la Generalitat.
D'altra banda, els partits independentistes i el PSOE, que hauran de canviar contrarrellotge el text de l'amnistia.
I és que falten 5 dies perquè es voti definitivament al Congrés i amb el redactat actual no es blindaria que hi entrés Carles Puigdemont. El jutge que porta el cas del tsunami, Manuel García Castellón, suggereix que l'expresident podria haver comès un delicte que no s'inclou a la llei. Diu que Puigdemont podria haver vulnerat el Conveni Europeu de Drets Humans, concretament l'article 2, que justament en un dels supòsits no entra en l'actual text d'amnistia. Per això, Junts i Esquerra pressionen el PSOE per afinar el text i blindar totes les causes de terrorisme relacionades amb el procés.
I ara ho sentíem, el govern espanyol, que voldria fer aquest primer pas per prohibir la prostitució.
La ministra d'Igualtat ha anunciat que volen presentar una proposició de llei per perseguir els prostíbuls. Concretament, es vol reformar el Codi Penal per posar punt final als locals i als espais on s'exerceix la prostitució. La ministra Ana Redondo diu que l'objectiu final es abolirla.
Tenemos que trabajar en paralelo también en medidas que permitan dar una alternativa de vida justa, de vida digna a todas estas mujeres. Pero hasta que lleguemos a ese momento, desde luego lo que sí que nos comprometemos es a modificar el Código Penal para incorporar las tercerías locativas y prohibir y, por lo tanto, penalizar la tercería locativa.
La ministra també ha posat xifres, diu que hi ha 60.000 dones que exerceixen la prostitució a l'Estat.
I acabem explicant que el Pròxim Orient Hamas es compromet a acceptar un alto al foc si ordena l'AIA.
Justament demà, l'Acord Internacional de Justícia ha de dictar una resolució per pronunciar-se sobre el conflicte. L'organització terrorista acceptaria l'alto al foc, però hi posa condicions, que Israel també respecti la decisió. En un comunicat, Hamas assegura que alliberarà els hostatges israelians si Tel Aviv també fa el mateix amb els presoners palestins. La decisió del Tribunal de l'AIA es preveu per aquest divendres cap a la 1 del migdia.
Gràcies, Pep, que vagi bé.
Bona nit.
Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què teniu avui pel Tu diràs?
Doncs mira, hi haurà públic a l'estudi perquè és l'últim dijous del mes de gener i al tram final farem una tradició del gran concurs del Tu diràs amb premis pels dos oients que hi participin. I el programa, doncs, amb la notícia del dia, l'endemà de l'eliminació del Barça a la Copa, aquesta lesió greu d'Alejandro Valde, s'està decidint encara si passa o no pel quiròfan, explicarem quina lesió té i que pràcticament es perd tota la temporada al lateral esquerre. Farem tertúlia amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Laia Bonals i estem pendents del partit de la Champions femenina, que és intranscendent, perquè el Barça ja passarà com a primer de grup als quarts de final, i també de l'últim equip que passa a semis de la Copa del Rei. Està jugant-se ara l'Atlético Sevilla, de moment, amb empat a 0.
Doncs escoltem d'aquí a 25 minuts, com sempre. Gràcies, Aleix. Fins ara.
Fins ara.
I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit de nou.
Bona nit.
Demà, què? A veure, jaqueta, no jaqueta... Bueno, jaqueta sí.
Sí, de bon matí.
Molt abrigats, poc abrigats, a quina zona s'han d'abrigar més, quines bon... menys...
A veure, de bon matí abrigats a tot arreu, tot i que no serà una nit especialment freda. De fet, ara mateix encara tenim temperatures prou altes, fins i tot entorn dels 10 graus en alguns sectors del Pirineu. De bon matí abrigadets, però al migdia, a gran part de Catalunya, aquesta roba d'abric sobrarà. Sobretot en comarques interiors. A la costa també, però a la costa pot passar una cosa, especialment a partir del migdia, que és que apareguin boires des del mar, que freguin el litoral. On passi això, podem passar en poca estona d'estar entre els 15 i els 20 graus, estar entorn dels 10. Per tant, llavors ui, sí que et convindrà de sí nou tenir la jaqueta de primeres hores a mà. I a més, com ha passat avui, a la plana Lleida, la boira, que al matí serà força extensa, també arribarà, s'escolarà una mica pel nord de la Vall de l'Ebre, doncs cap a les zones més fondes de la Vall de l'Ebre, de la plana Lleida, aquestes zones sí de ponent, la boira pot ser persistent i aquí, com avui, doncs màximes d'entre els 5 i els 10 graus. Per tant, sí que diem a gran part de Catalunya, doncs podrem tornar a passar
però
els 20,
no
però
en refiem.
No ens refiem. Malgrat que en alguns casos baixa una mica la temperatura, però bé, en tot cas encara per sobre.
Una mica de capes, no? Portem màniga curta a sota, sí, una mica de jerseieta a sobre i una jaqueta.
Que és allò típic de quan? De la primavera, eh? Que les nits són fredes, però al migdia comença a fer bonança, doncs estem tenint aquesta primavera avançada.
Però
amb aquestes,
a 25 de gener.
Amb aquestes excepcions. A 25 de gener, 25 graus avui en algunes poblacions de les comarques de Girona.
I molts rècords que ens deies abans que s'han batut, també.
Una vintena, 21 rècords amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, amb sèries de més de 20 anys, doncs amb 21 comarques s'ha superat aquest rècord que hi havia per un mes de gener.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Abel. Fins demà.
Fins demà. Que vagi bé.
Les 10 i 6, una pausa, i de seguida arriba el Marc Simón amb el seu Efecte 2000.
RAC 1.
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 7 minuts.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el coche, bien diferente, ya no son perla, uno. Cuando los cubitos de hielo, ya no sabor a hielo, se congela, uno.
Marc Simón, bona nit, com
bona
estàs?
Bona nit, molt
què
bé,
tal?
I tu?
Com ha anat això?
Bé, anem fent, anem fent.
Tenim els astres alineats i totes aquestes coses o no?
Avui hi ha una plena.
Ah, això és positiu, representa.
Són moltes energies alhora.
Val, però no les...
Depèn del que et passi la vida.
Sí, és que sempre hi ha d'haver algun però. Mireia Ardèvol, bona nit.
Bona nit.
Com estàs? Has notat alguna cosa d'això de la lluna plena?
La lluna a mi, en principi, no m'afecta gaire. No.
Ens afecta totes, la lluna, eh?
Us sí, home, i tant.
Home, i tant.
Ja ho sabem. Escolta'm, sempre sona molt Rosalí en aquesta secció. La gent que l'escolta habitualment ja ho sap. Uh-huh. Però avui crec que sentirem música una mica diferent, no?
Correcte, perquè avui us vinc a parlar
d'una altra divinitat.
D'una altra divinitat meva, que és la Taylor Swift.
Home! Hem dit una mica diferent, no? Això no vol dir que no hagis sonat mai la Taylor, perquè,
no,
la
perquè
Taylor
sempre que pot la cola,
la tens al rànquing aquestes de les top 5 o de les top 3,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Top 5, direm.
Val,
no voldria dir 5. Top 3, però top 5. Però us haig de dir també que avui no vinc a parlar exclusivament dels salseus que té la Taylor Swift, sinó que vinc a parlar una mica de la seva història, perquè suposo que sabreu que aquest any passat ha estat el seu any completament. Vull dir, aquí normalment es diu, quan una persona està al seu prime, per exemple, és que tu estàs en el teu
millor moment.
En el millor moment de la teva vida, no? Doncs sembla que la Taylor Swift està al seu prime cada any, perquè mm-hmm. és molt fort la tia, com cada any es va superant i va fent discos, va traient coses. De fet, la van nomenar l'artista, o sigui, l'artista de l'any, com si diguéssim, a la revista Time, i també va treure dos discos que són Speak Now i 1989 Taylor's Version. No sé si ho sabíeu, això.
Sí, jo no.
Jo sí, però perquè tu i jo parlem allò aquí a la redacció, clar, llavors em vas posant el dia de la Taylor.
Clar, però aquí hi ha una cosa que sí que a mi em trontolla amb aquests noms i tot plegat, que això sí que ho he seguit una mica, i és que la Taylor Swift està regravant alguns dels seus discos originals, no?
Correcte, està regravant els seus 5 primers discos, d'acord? Llavors, aquests que us he comentat ara, el Speak Now i el 1989 Taylor's Version, s'han sumat a Fearless i Red també, que els va publicar el 2021. Llavors, aquests discos són còpies gairebé exactes dels discos que hi havia tret, amb aquesta coletilla de Taylor's Version al final.
Amb
llavors,
la seva veu d'ara.
Exacte.
No tan nena.
Vosaltres sabeu per què ho fa això?
Jo no.
Em sona alguna cosa, però la veritat és que si t'ho hagués d'explicar ara tindríem certes dificultats.
No passa res, no passa res, perquè per alguna cosa estem aquí. Agafeu-vos per això, perquè és una història molt, molt forta, eh? I aquí hi ha un respons... No, és que m'enfada una mica parlar d'aquest tema, també us aviso, eh? Vull dir, potser m'encenco una mica, perquè és que aquí hi ha un culpable de que tot això estigui passant, que té nom i cognom, que es diu Scooter Braun. Uf, llavors, a l'Scooter Braun...
No el conec.
Ja, però el nom, per no sort. Fa mala pinta, el nom.
El nom és de malo.
Scooter Braun.
Scooter Braun, no me'n fio. Doncs l'Scooter Braun era el fins ara mànager d'estrelles com Ariana Grande, Justin Bieber o Demi Lovato, i tenia una relació força estreta amb la Taylor Swift, però no per les bones raons. Llavors, per poder entendre tot plegat, ens hem de traslladar a finals de l'any 2018 i inicis del 2019.
Val.
Perquè en aquell moment la Taylor Swift formava part de la discogràfica Big Machine Records i portava allà tota la vida, des del 2006. Llavors, és més o menys quan va començar el món de la música. I allà...
Ella comença el 2006 i fins al 2018, principis del 19, grava tota la seva discografia.
Al mateix lloc.
Gairebé tota.
Val.
Grava des de Taylor Swift fins a Reputation. Per tant, tenim Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 i Reputation, perdó, que són doncs, els discos que, amb els que es va fer famosa, i allà doncs, va criar-se, com si diguéssim, i va esdevenir una estrella com és ara, i és la diva del pop, no? Però això
què
va ser fins al final, fins a finals del 2018, perquè allà anuncia que el seu proper disc el farà amb Universal Music Group, i per tant deixa la discogràfica.
Aquí és l'origen del problema, tot?
Exacte, aquí és on comença una mica tot, perquè en el contracte que tenia amb Big Machine Records, aquesta primera discografia, la Taylor no era propietària dels màsters de les cançons, que un màster és la primera versió que es fa d'un tema on després en surten diverses còpies fins a la versió final. Llavors, clar, imagineu-vos una noia de 16-17 anys que ve d'una ciutat petita de Tennessee que li ofereixen un contracte discogràfic, doncs gairebé que dius
no
que
va saber
sí.
Ben bé i estava signat,
exacte,
no?
Però perquè tu et vols...
Allò que firma sense llegir correctament tot el que et posen.
Exacte. Llavors, el problema és que en aquest entramat burocràtic ella mai va ser legal, o sigui, legalment propietària, perdó, de les seves cançons. Llavors, què fa? Doncs el 2018 anuncia que la seva nova casa serà Universal. Per tant, està signant amb una discogràfica on, com a mínim, tota la música que faci a partir d'aquell moment sigui completament seva. Llavors, quan va marxar de Big Machine Records, ella sabia que d'alguna manera mai podria ser propietària dels seus màsters, però en el moment es creia també que Universal potser comprava Big Machine Records, llavors d'alguna manera sí que tornaria a tenir aquest
Universal
dret.
Universal,
no?
És una gran discogràfica.
Exacte, i Big
aquesta
Machine Records és més
petitona. Aquesta potser no és tan coneguda.
Exacte.
I aquest va ser el seu pensament, de dir, mira, me'n vaig a aquesta més gran, que potser es queda la més petita, i així puc recuperar els drets.
Exacte.
Però vaja, que em sembla que la cosa no va per aquí.
Perquè el 30 de juny de 2019, el magnat Scooter Braun, i la persona que estem odiant avui, va comprar Big Machine Records, que inclou doncs, aquests màsters de la Taylor Swift, per 300 milions de dòlars.
Caram. Quasi res.
Quasi res.
Allò que dius, mira, calderilla. A veure què tinc aquí.
Calderilla, completament. Allò que et dona l'àvia pel teu aniversari, doncs 300 milions de dòlars, patapam. Llavors aquí, òbviament, Taylor Swift esclata i fa una publicació el mateix 30 de juny, atenció a Tumblr, perquè Tumblr és la xarxa social per excel·lència de la Taylor Swift, i allà aquest posa Tumblr per mi és com el meu imperi romà. O sigui, jo hi penso...
Domino zero Tumblr.
Jo crec que no hi he entrat mai.
Doncs és similar
doncs
a Instagram.
Doncs mala sort.
Mala sort, sí, la veritat, mala
això
sort.
Això que us perdeu, maques.
Com tantes xarxes, enteneu-me, vull dir, no teniu TikTok, em sorprendria que tinguéssiu Tumblr, no us enganyo. Però allà és una mica on va esclatar la bomba de veritat. Draw the cat eyes sharp enough to kill a man. You did some bad things, but I'm the worst of them. Comença el comunicat aquest de Tumblr dient el següent. Durant anys vaig suplicar que em donessin l'oportunitat de tornar a tenir els drets de les meves cançons. L'única opció que se'm va plantejar va ser que seguís a Big Machine Records i per cada àlbum nou que fes se'm donarien els drets d'un que j'hagi fet. I aquí trenco la lectura per dir que això és manipulació de manual, perquè si d'alguna cosa no justeja la Taylor Swift és de diners. Per tant, no em crec que la Taylor Swift no hagués pogut fer... Exacte,
clar,
ho rendibilitza tot,
sí.
I per tant aquests 300 milions de dòlars pels que havia comprat a l'Scooter Braun, la Taylor Swift també els té. Per tant, aquesta triquiñuela de fas un àlbum nou i llavors et torno els drets d'un altre és manipulació
de manual.
Exacte. Llavors, continua dient, jo vaig marxar perquè sabia que si signava aquest contracte, el d'un disc nou per un antic, a l'Scott Borchetta, que era el propietari de Big Machine Records, acabaria venent la discogràfica i, per tant, el meu futur. Mm-hmm. Així que vaig prendre la dolorosa decisió de deixar enrere el meu passat. Llavors, continua dient que ella es va assabentar que l'Scooter Braun havia comprat aquesta empresa el mateix dia que es va publicar als mitjans de comunicació. Com
no
si
la van avisar abans, eh?
Exacte. I acaba dient, tot en el que puc pensar és en el bullying incessant que he rebut per part seva durant anys. I vosaltres pensareu, quin bullying? Perquè fins aquí encara Taylor Swift i Scooter Braun no es coneixen del tot.
Sí.
Doncs aquí toca fer una petita subhistòria molt ràpidament per parlar del beef que va tenir la Taylor Swift amb el Kanye West, que era un representant de l'Scooter Braun.
El beef és el mal rotllo.
El mal rotllo.
Per la gent
sí,
que no ho tingui.
Perquè a vegades fem servir aquestes paraules, Marc, que ja t'ho tenim perdoneu.
Dir. La meva àvia no sap què vol dir beef.
El petit mal rotllo, el malentès que va haver-hi entre Taylor Swift i
és
Kanye West.
És a dir, aquí s'introdueixen una persona nova, que és Kanye West.
Kanye West, sí,
vale.
Correcte.
Què passa?
Kanye West estava representat per Scooter Braun i ara, per entendre què va passar entre la Taylor Swift i el Kanye West, ens hem de traslladar al 2009 als MTV Video Music Awards, on la Taylor Swift estava nominada per primera vegada a aquests premis, que són molt importants.
Era molt jove, ella.
Correcte, amb el temazo You Belong With Me.
Ens hem teletransportat a l'any 2009, som als MTV Video Music Awards, i què?
I tenim la Taylor Swift nominada a la categoria Millor Vídeo Femení, juntament amb les veus més importants del pop en aquell moment, que eren Lady Gaga, Katy Perry, Kelly Clarkson, Pink, i atenció, perquè també estava nominada contra la Beyoncé amb l'icònic videoclip Single Ladies. Vull dir, tenim a la diva per excel·lència amb el videoclip per excel·lència.
La reina de les
llavors,
reines.
Correcte, llavors tot apuntava que la Beyoncé guanyaria aquest guardó, però contra tot pronòstic, Taylor Swift, amb només 19 anys, s'endú el guardó amb una cançó força country, que és una cosa força insòlita en aquell moment, perquè lo normal era que
no guanyessin
les cançons
de pop. Música, sí.
Exacte, llavors ella puja a rebre el premi amb una cara de lluç, pobreta meva, que no s'ho creu ni ella que està guanyant aquest premi, i quan està fent el discurs del premi passa el següent.
Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
Yo, Taylor, I'm really happy for you, I'm let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time.
Aquí, com podeu escoltar...
La veritat. Però, o sigui, aquí context. Ell està recollint el premi, fent el discurs, i de cop puja...
Exacte, puja Kanye West a l'escenari...
Però des de baix.
Des de baix.
No estava, o sigui, a l'escenari.
Està des del públic, el Kanye West, puja a l'escenari...
De veritat, s'han de donar ganes, eh?
Com el Will Smith dels Oscars, que li va fotre l'hòstia aquella...
Sí, sí, sí.
En aquell actor.
Un espontani, però famós.
Però en aquest cas, exacte. I llavors, li treu el micro a la Taylor Swift i diu... Taylor, ara et deixo acabar, però la Beyoncé té un dels millors vídeos de la història. I clar, aquí tens una noia de 19 anys que acaba de començar...
Quina culpa en té ella?
Clar, quina culpa en té ella...
I què ens importa la seva opinió?
Exacte, ningú m'ha preguntat.
I a més que, o sigui, que pujar al Kanye West en aquell moment, i ara segueix sent una persona superinfluent, però en aquell moment, comparat amb la Taylor Swift, eren mons a part, i clar, tens una de les persones més respectades de la indústria musical als Estats Units i al món en general, que està pujant a l'escenari quan aquesta noia està rebent aquest premi, que té 19 anys, que està començant el món de la música, li treus el micròfon i li dius, mira, després continuaràs fent el que vulguis, però tu això...
Per què ho va fer,
una mica
això?
De menspreading, eh?
És menspreading, completament, és masclisme, i és el Kanye West, que no sap estar quiet, és un tio que és un impresentable, perquè després la seva carrera ho ha demostrat, perquè l'han acusat d'antisemitisme, l'han acusat d'homofòbia, d'inclús racisme, vull dir que moltes coses que aquest tio no toca ni quarts ni hores, la veritat. Llavors, per continuar amb la història de sí? Perquè està regravant els discos, anirem una mica ràpid, però allà va haver aquest malentès, la Taylor Swift més o menys va començar a tenir més bona relació amb el Kanye West, de fet van fer algun anunci d'Apple junts, van interactuar a xarxes també en alguna vegada, i llavors semblava doncs, que hi havia una mica de bon rotllo. Fins que ara passem del 2009 al 2016, perquè Kanye West publica una cançó que es diu Famous. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous.
I made that bitch famous. For all the girls that get killed. Llavors, aquí us tradueixo...
Sí, sí, us tradueixo la lletra perquè diu, literalment, sento que la Taylor i jo encara podríem tenir sexe perquè jo vaig fer aquella puta famosa. I a sobre, aquesta cançó va acompanyada d'un vídeo...
Han passat 7 anys des de que passa això als MTV.
I a més sembla que es portaven bé, segons el que deies, i de cop fa això.
I de cop fa això. I llavors, a més, aquesta cançó anava acompanyada d'un videoclip on es veu el Kanye West estirat en un llit amb tot de celebrities nues al seu costat. Hi ha el Donald Trump, per exemple, però també hi ha la Taylor Swift, que
però se la veu... Però de celebrities a debò o de noies
no,
que feien
si
veure?
Exacte, de noies que feien veure, mm-hmm. però que és tipus la intel·ligència artificial, no? Que té la cara, no? I es veu la Taylor Swift amb topless estirada al costat al llit amb el Kanye meues. Llavors, clar, ella, quan veu això, es posa les mans al cap, esclata, i amb raó, perquè, clar, ella no va donar el consentiment explícit de publicar això.
I llavors, què va fer ella?
Ella va fer un comunicat dient que ella no havia donat el consentiment perquè aquesta cançó es publiqués i que no li semblava gens bé. I llavors què passa? Que després d'això, i per enfonsar encara més la Taylor Swift, la Kim Kardashian, que era la dona del Kanye West en aquell moment, va publicar a Snapchat un vídeo on es veu el Kanye parlant per telèfon amb la Taylor, on ella sembla que li dona el consentiment per fer aquesta cançó. Per tant, la Taylor en aquell moment va quedar com una mentidera, no? Perquè està dient, jo aquesta cançó he dit que no li he donat el consentiment al Kanye West perquè la publiqui, però la Kim Kardashian...
I treuen aquest àudio.
Que clar, la Kim Kardashian també una de les celebrities més famoses. Sí, completament dels Estats
Units. És que estem posant uns noms sobre la taula que déu-n'hi-do, eh? Una mica grossos.
Són peixos grossos. I clar, aquí quan la gent va veure que s'havia publicat aquesta conversa filtrada per telèfon, tothom va començar a cancel·lar la Taylor Swift de manera massiva a Twitter, o sigui...
Com ens creiem, perdoneu, les coses sense saber-les? És que és molt fort.
També et diré que en aquell moment era difícil no creure-s'ho.
Clar, anava a dir, estem al 2016, eh? Ja, la tecnologia és menys cara. Que hi hagi una trucada amb la seva veu que sembli que digui això...
Sí,
t'ho creuries, però... Si no ens hauria vingut tan automàticament com ara, que això... Podria ser una mentida.
Clar, perquè més també en aquell moment no hi havia intel·ligència artificial. Després us explico què va passar, però es veu el vídeo que va publicar la Kim Kardashian, es veu el Kanye West parlant per telèfon i se sent la veu de la Taylor Swift com responent al telèfon. Per tant, ningú no s'ho havia de creure. Llavors aquí, com que a més la Taylor Swift és una de les artistes que més ràbia fa en general, perquè òbviament el masclisme imparant
que hi ha... No, perquè les dones que triomfen fan ràbia.
Fan ràbia, correcte. Llavors, el que va passar és que tothom va començar a cancel·lar la Taylor Swift, però us ho juro, vull dir, va ser trending topic durant mesos, però allò de milions de piulades de gent dient la Taylor Swift és una imbècil, no sé què, vull dir, fotent-la a parir, i va ser efectiva aquesta cancel·lació perquè la Taylor Swift, que era una persona superpública que se la veia per tot arreu, va desaparèixer per complet durant un any. Vull dir, ningú la va veure, ni paparazzis, ni persones que la veiessin pel carrer que havien anat a comprar. O sigui,
es va amagar. Clar, sí, anava a dir, es devia recloure en un lloc perquè si tens totes aquestes crítiques, moltes ganes tampoc que et vegin, no deus tenir, m'imagino.
Exacte. I clar, més sent una persona tan famosa és molt difícil desaparèixer i que realment, o sigui, de fet, ella no ha dit encara on estava. Vull dir, ningú
no sap. No se sap això, encara.
Clar, clar, això és fort també. Llavors, la Taylor torna a la vida pública per publicar el seu disc Reputation. Are you ready for it?
Llavors, que fort, doncs... perdó, que es digui Reputation al disc.
Clar, és que...
El precisament, que ella havia perdut la seva reputació i torna a la vida pública
no, completament. Sí, de fet, ve d'aquí el disc aquest. De fet, es diu que la Taylor Swift té un disc que mai s'ha publicat, que és el que havia de venir després de 1999.
Havia l'ha de treure, eh?
Sí? Clar, clar. És un disc que ningú sap quin és. Vull dir, ella no ho ha confirmat tampoc que aquest disc efectivament existeixi. Vull dir, això són coses...
Són suposicions.
Són suposicions que es fan als fans, que també us diré, els fans de la Taylor Swift són les persones
molt
més...
Molt bojos, eh?
Els fans de la Taylor Swift i els d'Operació Triunfo són les persones més boges que es pot trobar. O sigui,
quins dos comparacions!
És que són la mateixa persona, de fet. Es fan moltes bromes i molts memes dels fans d'Operació Triunfo perquè ara estan traient com... Bueno, això és un petit apunt, eh? Però estan traient com, jo què sé, fotos dels concursants d'Operació Triunfo de fa mil anys que dius... Com van treure a un noi que havia anat de públic, a El Hormiguero, que dius, com has trobat que aquest noi estava de públic a El Hormiguero? Vull dir, això és una mica de bojos, no? I deien que si els fans de Taylor Swift s'agrupessin, podrien inclús trobar la Madeleine McCann, saps? Vull dir, com aquest nivell de que estan completament bojos. Doncs amb els de la Taylor Swift passa
una pregunta, Marc, només, que m'he perdut. Aquest disc és amb la nova discogràfica, ja?
No, aquest és l'últim que fa l'antiga.
És l'últim de... Big Machine, es deia?
Big Machine Records, correcte. Vull dir, aquí encara l'Scooter Braun no existeix. Val, només tenim el Kanye West i la Taylor Swift.
Sí, d'acord.
Tenim
amb els seus mas i sus menos.
Exacte. Però el que hem de saber és que el mànager del Kanye West en aquell moment era l'Scooter Braun. Per tant, aquí podem veure que l'Scooter Braun realment bona relació amb la Taylor Swift no havia de tenir. Perquè si tu ets el mànager d'algú i li estàs fent aquest malson, li estàs provocant a aquesta persona...
Sí. Aquest bullying, tu deies.
És que és bullying completament. Dius, jo... Ara, traslladant-nos a quan l'Scooter Braun compra la discogràfica, si tu ets la Taylor Swift, dius, ostres, aquest senyor ha estat el representant del Kanye West que m'ha fet la vida impossible durant anys, que ha intentat enfonsar la meva carrera en repetides ocasions, i ara aquest senyor m'està comprant a mi els drets de les meves cançons. Clar, què em pot fer, no? Perquè al final el rèdit que se'm pot treure d'allà també és enorme, perquè clar, no estem parlant de la discogràfica d'un artista semifamós, vull dir, estem parlant de la Taylor Swift, que aquest any passat va ser l'artista més escoltada de Spotify, per tant, el rèdit que em pots treure d'això és una bogeria. Llavors, tornem en el post aquest de Tumblr del que parlàvem. La Taylor Swift deia que ni en els seus pitjors malsons s'hagués imaginat que l'Scott Borchetta, que era el seu antic mànager de la Taylor Swift, li vendria la discogràfica a algú com a l'Scooter Braun. Llavors, a partir d'aquí, tan sols dos mesos després de tot aquest marronazo, a l'agost del 2019, la Taylor Swift va anar al programa Good Morning America, que és el programa per excel·lència dels matins, a presentar un nou disc que es diu Lover. I allà, per primera vegada, farà un disc on ella tindrà el 100% dels seus drets. I explica que regravarà tota la seva discografia.
Starting November 2020, so next year I can record albums 1 through 5 all over again. So,
and you'll do that.
I'm very excited about it because
why is this so important to you?
Because I just think that artists deserve to own their work. I just feel very passionately about that.
I així va fer, no? Vull dir, en aquesta entrevista...
Aquest anunci diu que ella s'ho mereix, no?
Clar, ella s'ho mereix, i també us haig de dir que això és una cosa insòlita que no s'havia vist mai, és a dir, no hi havia hagut mai cap artista que del pal regravi tota la seva discografia.
No puc tenir tots els drets, no me'ls voleu donar, m'esteu intentant perjudicar per totes bandes, ho tornaré a gravar.
Exacte, i aquí el que passa és que en el contracte que ella va firmar de jove, hi havia una mena com de buit legal, perquè ella sí que és propietària del copyright de les cançons, vull dir, no és propietària dels màsters, però sí del copyright. Per tant, el que pot fer és regravar les cançons amb una finalitat de cantar-les en directe i que pugui formar part de merchandatge. Per tant, amb aquesta excusa, no, com amb aquesta clàusula que pot haver-hi, doncs ho pot tornar a fer tot. I llavors així doncs, va començar amb Fearless i està regravant tots els seus discos amb els mateixos títols, però afegint-hi aquest Taylor's Version al costat perquè la gent pugui identificar que...
Sí, el disc es diu igual, però hi posa Taylor's Version.
Exacte, perquè també us diré que si algú es posa a escoltar un disc, o sigui, un o l'altre...
Es nota la diferència? Era una nova pregunta.
Pels que són fans, sí. Vull dir, jo sí que ho aprecio.
Però per la veu, que és diferent, la seva veu. O la música també té alguna cosa...
La música té algun canvi, però són canvis molt lleus, que si no ets molt fan no te n'adones, però sí que amb la producció també es veu que la té... Bueno, que està més ben feta, no? Perquè al final tens discos que s'han gravat.
Ara tenim moltes més coses al nostre abast, no?
Més ben feta, però, Marc, tinc un dubte. Vol dir que pels que sou fans i heu escoltat els discos antics, us agrada més perquè està més ben fet o teniu el record aquest dels anteriors i costa adaptar-se a les versions noves?
La cosa és que jo dic més ben fet a nivell de so auditiu, qualitativament és millor. Sí que és veritat que a mi inclús hi ha hagut regravacions que ha tret la Taylor que no m'han acabat de fer el pes, no us enganyo, perquè també és això, no? Clar, tens el record dels temazos de tota la teva vida.
Clar, quan el Love Story, per exemple. Ja tens incrustada una cançó d'una manera, després canviar, quan te la canvien...
Costa una mica, i a més també perds una mica l'essència aquesta de la Taylor Swift quan era jove, que tenia, doncs, això, 19 anys... Que
molt més ingènua, no?
Molt més ingènua, se la veu una veu molt més jove també, i clar, és una dona de 35 anys, que està regravant tota la
feta i dreta.
Feta i dreta, que té una veu més adulta també, doncs, òbviament... Es nota una mica la diferència. I a més, la gràcia de tots aquests Taylor's Version és que en cada disc nou que publica, també publica cançons que ella diu From the Vault, que vol dir des del bagul. Per tant, són cançons inèdites que havia gravat en aquella època,
les
però
aquí.
Que no la va deixar al seu manager en el seu moment treure-les. Llavors, ara fa
surten
tot el disc igual,
clar.
I surten a la llum, doncs, 5 cançons més, i inclou temazos com Mr. Perfectly Fine.
L'he escoltat mai gaire, a la Taylor, que em recomanes que directament m'escolti els discos nous, les versions noves,
sí,
eh? No
les
cal
antigues,
que vagi a les
antigues,
les noves, eh?
No, les antigues no s'han d'escoltar.
Val, perquè clar, això dona encara beneficis
als col·legues. Exacte, a l'Scooter Braun.
Els dolents de la pel·lícula,
els
que ens acaba
d'explicar
el Marc.
I és que a més també us diré que la Taylor Swift és una persona que sempre ha rebut molt d'odi, sempre, però molta gent no coneix aquesta història, no coneix realment per què està regravant. O sigui, molta gent es pensa que això ho està fent per treure més diners, que també ho està fent, no us enganyaré, perquè aquí a l'Efecte 2000 ho hem dit moltes vegades, que la Taylor Swift és la capitalista per excel·lència.
Treu rèdit de tot.
Però sí que és veritat que ella no està regravant aquests discos perquè sí, ja ho hem vist ara, vull dir que els està fent perquè hi ha una raó darrere de que no és propietària de les seves cançons.
Hi ha una qüestió de dignitat, també.
Exacte. Llavors, si ho heu de fer, sisplau, escolteu els discos nous, perquè els antics d'això... Ara, de fet, les fans les hem batejades, les antigues versions, com les Stolen Versions, que vol dir les versions robades.
Robades, sí.
I a més, també, estan funcionant d'allò més bé. Vull dir, de números estan funcionant...
Més que les antigues, diries?
Més que les antigues. És que, clar, aquí es barreja una mica que hi ha molta gent que és molt fan de la Taylor Swift i us està completament boja i tot el que faci la Taylor Swift, elles, doncs, ho consumiran i ho compraran, però també hi ha molta altra gent que si ara es vol posar a escoltar la Taylor Swift, com per exemple vosaltres, doncs ja no recorres a les versions aquestes antigues, sinó que recorres a les noves, perquè és qüestió de principis, al final, vull dir, ja no són gustos, és el que tu veus i el que sents que és el correcte per fer, no?
I li queda molt per acabar de regravar?
Li queden dos discos, ara li falta el primer de tots, que és Speak Now, i l'últim, que és Reputation.
Ha anat prou ràpid, perquè...
Ai, Speak Now, wait, Speak Now, no, és Taylor Swift, el primer disc. Uh-huh. I després Reputation.
Va començar el 2020, per tant, en aquests 3 anys, ha anat a disc per any. No?
Sí, de fet va començar el 21, en va treure dos el 21, val. I ara l'any passat en va treure dos més.
Doncs en fi. Va, per qui no les hagi escoltat, avui ens acomiadarem amb aquests últims segons amb aquesta música de la Taylor Swift. Marc Simon, ens veiem la setmana que ve.
Ens veiem la setmana que ve.
Mireia Ardèvol, gràcies, que vagi
fins
bé.
Demà.
Us deixem amb el Tu diràs i tornem demà. Bona nit.